l'esport del punt.
Falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 3 de la tarda. Samuel Eto'o continua sent el gran protagonista de l'actualitat barcelonista. A banda dels seus gols i de les polèmiques, el camerunès té una fita important a l'horitzó: guanyar la pilota d'or aquest mes de desembre. Avui el davanter del Barça ha deixat entreveure que guanyar aquest guardó personal comença a ser una obsessió. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
Eto'o fins i tot diu que ja se sent guanyador de la pilota d'or.
I és que la pilota d'or és omnipresent en la vida de Samuel Eto'o els últims mesos. Protagonitza la campanya publicitària de Ford, la marca d'automòbils nord-americana, perseguint una pilota amb què començarà a jugar al desembre, la mateixa època en què s'entrega el guardó francès. Eto'o fins i tot ja es considera guanyador moral de la pilota d'or pel reconeixement que està rebent aquests dies.
Yo no miro los rivales, yo no sé ni si me van a votar entre los 50. Primero que me voten entre los 50 y luego ya veremos. Pero yo no miro esto. Pero me haría especial ilusión ganarlo, ¿no? Pero bien, lo que te he dicho antes, con todo lo que he visto desde hace 2-3 semanas en la prensa, yo digo, si no me lo dan, yo ya le he ganado.
Insisteix en el discurs que va dir per primera vegada a les Illes Canàries i que va repetir als millors anys de la nostra vida de Catalunya Ràdio. És a dir, s'haurien d'entregar 11 pilotes d'or i una per al tècnic en reconeixement als èxits dels col·lectius. No vol parlar de possibles rivals, però en reapareix en l'horitzó. La marca comercial, a més, li ha plantejat el repte de fer 17 gols fins al mes de desembre. Cada un que en faci de més rebrà un cotxe de regal per a la seva fundació que promou el futbol entre els nens del Camerún. Tot i això, Eto'o assegura que no se n'agana en els partits que queden fins al mes de desembre.
Hay que hacer lo imposible para ganar ya. Yo desde que estoy en el Barça, hemos ganado al Valencia una vez y fue en su casa, ¿no? Y parece mentira que en nuestra casa nunca conseguimos ganar a este equipo que tiene una gran plantilla. ¿Y qué te voy a decir? Y que se ha reforzado muy bien con Joaquín, con Fernando Morientes, pero jugamos aquí y hay que hacer todo para ganar.
És la referència que feia Samuel Eto'o al fet que el Barça encara no hagi aconseguit guanyar el València al Camp Nou des que Frank Rijkaard és l'entrenador. L'única vegada ha estat al camp del València. Ara sí podem sentir Samuel Eto'o fent referència al nou repte que té de fer 17 gols abans del mes de desembre.
Eso me va a empujar a trabajar más, ¿no? Sobre todo de cara a portería, a querer más. Pero, como te digo, no voy a buscar situaciones complicadas o no, voy a seguir en mi manera de hacerlo hasta ahora. Si un compañero está mejor, pasárselo y marcar. Yo no creo que ya el hecho de pensar en hacerlo, estoy contento.
Independentment de la pilota d'or, l'actualitat esportiva del Barça, també sentíem Eto'o fent-ne referència, ve marcada pel partit de diumenge entre el Barça i el València. Fa la impressió que serà el primer rival d'entitat que els blaugrana es troben a la Lliga. Avui en parlaran alguns dels protagonistes. D'aquí una estona han de trobar-se en un acte promocional dues de les estrelles del Barça i del València. Xavi i Villa són a Barcelona. Albert Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
L'acte entre aquests dos jugadors, però, ha de començar d'aquí una estoneta.
Sí, encara no han arribat ni Xavi Hernández, el migcampista del Barça, i David Villa, el davanter del València. L'acte de la marca esportiva que els patrocina havia de començar fa uns minuts, a 2:45, però finalment començarà amb mitja hora de retard, ben a les 3. Xavi i Villa són dos dels protagonistes d'aquest Barça-València de diumenge. Avui coincideixen a Barcelona en aquest acte publicitari i serà interessant saber què en pensen, escoltar les seves sensacions abans d'aquest partit de diumenge, un duel que històricament sempre acostuma a ser atractiu, espectacular, amb gols, i que a més aquest any arriba en un bon moment per als dos equips. Juntament amb el Sevilla, el Barça i el València són els únics equips que han guanyat els tres partits que han disputat.
Molt bé, doncs d'aquí una estona parlaran Xavi i Villa en aquest acte. Fins ara, Albert, gràcies, bona tarda.
Fins després, bona tarda.
També ha parlat en aquest cas a la pàgina web del Barça Gianluca Zambrotta, un dels nous fitxatges d'aquesta temporada. Zambrotta ha explicat les seves sensacions des que ha arribat al Barça. Diu que en els partits es nota que durant la setmana es treballa amb la pilota, a diferència d'Itàlia. Diu també que no ha trobat massa diferències en l'estructura de club entre la Juventus i el Barça, tot i que sí que l'ha trobat en la filosofia de joc. Diu que aquí es basa tot en la pilota. Encara també ha explicat que s'ha adaptat molt bé gràcies a la gran qualitat que diu que tenen tots els seus nous companys. Passant 2 minuts de 3:15 de la tarda, a l'Espanyol, l'amistós d'ahir a Terrassa ha portat la lesió de César Peixoto, el lateral que debutava. Avui li han fet proves, però encara no se sap del cert quin és l'abast de la seva lesió. A la tarda sabrem el resultat de les proves. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Quines previsions, però, fan els metges de l'Espanyol?
Doncs, de moment no en volen fer cap fins que no se sàpiguen els resultats, però les sensacions del jugador, tant ahir a la nit com avui al matí, no eren dolentes i, per tant, es podria, sempre en condicional, tractar d'una lesió no gaire important. Mentrestant, la resta de l'equip s'ha entrenat a la ciutat esportiva, tot i que els que ahir van jugar a Terrassa ho han fet a un ritme inferior. I un dels mitjatges que més s'ha sentit aquest matí entre la plantilla blanquiblava és la de la tranquil·litat. Tranquil·litat que esperen que arribi si els resultats continuen sent bons i tranquil·litat per treballar i treure's del damunt l'etiqueta d'equip patidor que duen penjada des de fa temps. Pel porter Carlos Cameni ja és hora de començar a oblidar tot això.
Cuando se habla en español, se habla como de un club de pueblo, ¿no? Un pequeño, no creo. Tenemos calidad y ofensivo como todos en la liga, ¿no? Y siempre tenemos que pensar que estamos al mismo nivel que todos y olvidar un poquito que siempre tenemos que sufrir. No, podemos disfrutar como en el primer año y si metemos gente en la cabeza, vamos a hacerlo.
També demana tranquil·litat Luis García. L'asturià assegura que quan les coses van mal dades es tendeix a exagerar-ho tot.
Yo siempre he dicho que en torno al español siempre se ha exagerado un poquito las cosas, todo lo que pasaba, se exageraba demasiado las cosas. Yo pienso que tenemos que tener todos un poquito de tranquilidad, tenemos que tener paciencia con el equipo poco a poco va mejorando. Es cierto que tenemos que mejorar muchas cosas, pero bueno, hay que tener tranquilidad y jugadores para ir mejor y para ganar más partidos y estar mejor situados en la tabla, pues irá, seguro que llegará, ¿no? O sea que lo que se pide es un poquito de tranquilidad, no todo ese nerviosismo de tener que ganar imperiosamente, ¿no?
Luis García, que hi va marcar un gol al camp del Terrassa, assegura que està molt tranquil pel fet de no haver marcat encara aquesta temporada en un partit oficial.
El Nàstic continuen recuperant lesionats. Ahir, Generelo i Merino ja es van entrenar amb la resta dels seus companys. Avui li ha tocat el torn al capità, Antoni Pinilla. Amb la seva experiència, a més, Pinilla ha volgut analitzar l'actualitat del seu equip. Anem a Tarragona. Ricard Boigas, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar. Doncs Pinilla ha entrat en la dinàmica ja de grup avui. Diu que estarà a punt per jugar diumenge davant el Racing de Santander. Per contra, Luis César avui no ha pogut comptar amb un altre davanter, Javier Portillo. El jugador d'Aranjuez té un cop al genoll i no ha pogut participar en la sessió d'aquest matí. Els serveis mèdics del Club Grana han destacat que es tracta d'una lesió sense importància i que Portillo no s'ha entrenat per precaució. Doncs bé, Pinilla ha tornat avui a l'equip i s'ha mostrat crític en alguns aspectes que cal millorar.
L'equip sempre ha donat la cara i l'equip està a un bon nivell. El que passa és que, bueno, que nosaltres sabem que han de millorar moltes coses, perquè sobretot aquest tema d'agressivitat i de la intensitat, que jo crec que és evident, i el tema de petits detalls, que jo crec que hem de tindre molta cura perquè són els que marquen la diferència. Som molt conscients de que hem de millorar molt en aquest aspecte. No?
Luis César ha dirigit una sessió d'entrenament on hem tornat a veure moltes variacions en totes les línies. El tècnic gallec prepara amb intensitat un partit que alguns jugadors, com per exemple Macu Kula, ja han catalogat de final.
Si sabemos cómo arreglar estos problemas, pienso que no vamos a pensar en rivales directos. Nosotros este partido va a ser un partido como si fuera una final, que es importantísimo ganar este partido para estar ahí bien tranquilo todo el momento. Pero bueno, la liga acaba de empezar, hay 3 partidos, pienso que vamos muy bien.
El davanter congolès està convençut que els rivals infravaloren el Nàstic. Així ho ha pogut comprovar després d'escoltar les veus que arriben de Cantàbria que donen la victòria perfecta pel Racing de Santander.
Eso piensan los equipos, pienso yo, ¿no? Que tú hablas del Nàstic y bueno, vale. Pero bueno, cuando ya ve el Nàstic jugando ya dicen, hostia, podrían hacer algo mejor, ¿no? Entonces eso es positivo, ¿no? Que venga ellos pensando que somos flojitos y luego ya saldrán de aquí dañados ellos.
El partit entre el Nàstic i el Racing es jugarà enmig de les festes de Santa Tecla. Precisament, el president granat Josep Maria Andreu serà avui l'encarregat de pronunciar el pregó oficial de la Festa Major de Tarragona.
Imagina't que fas un pastís. Primerament poses una base de galeta i una capa de pa de pessic amb nata. Després el banyes amb xocolata desfeta. Te'l menjaries ara mateix, oi? Ara embolsina-la amb sucre glacé. Millor? Doncs imagina't si li afegeixes una cirera al capdamunt.
Ara el BMW Serie U Advantage Edition incorpora tot aquest equipament sense cost addicional. Pintura metal·litzada, llantes d'aliatge de 16 polzades, volant esportiu amb multifunció, ràdio professional amb MP3, climatitzador Bizona i alarma des de 23.900 euros. Informa't a Martín i Conesa. Delingen sense número. Polígon industrial Lamaret, Salt.
L'esport al punt.
D'aquí a 8 minuts seran les 3 de la tarda. Aquest diumenge torna a haver-hi gran premi de motociclisme. El Mundial arriba al Japó, amb un títol decidit, el del 125 centímetres cúbics, un altre gaire ben llestit, el de 250, i la lluita més oberta al MotoGP. De moment, però, ningú es fixa encara en el temps o en les classificacions. Tothom mira al cel i a les previsions meteorològiques al Japó. I és que, si els homes del temps l'encerten, al cap de setmana un tifó passarà sobre el circuit de Motegi. Anem cap al Japó, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda. Les previsions anuncien pluja de divendres a diumenge, però com a conseqüència de l'arribada del tifó Yagi, la cua del qual podria afectar la zona de Motegi i empitjorar encara més la situació amb vents de 200 km per hora. Passa, però el de sempre, que quan tothom s'aplega al paddock, cadascú ha consultat previsions diferents. Gibernau fa broma amb el tema.
Venint d'una cursa bona, dos curses bones, Malàcia i Austràlia, doncs tenim ganes de començar realment, i ara doncs una mica crec que tothom pendent sobretot del temps, perquè diuen que ve un tifon i això pot ser un problema per tothom, perquè no crec que ningú tingui moto ni pneumàtics per això, però bueno.
Davant d'aquestes previsions de molt mal temps, Dani Pedrosa es planteja el cap de setmana com l'entrenament en què ha de millorar molt la seva conducció en aigua.
Bueno, és una bona oportunitat, jo crec, per intentar fer un bon resultat. Bueno, ja veurem quin tipus d'aigua tenim, quantitat i tal, però ganes de demostrar, no, tinc ganes de fer-ho bé.
Pedrosa diu que no ve al Japó a reivindicar-se després del 15è lloc a Austràlia. Senzillament vol fer una bona actuació i res més. El tricampió de castellà diu que la inflamació del genoll ha baixat força i que té més mobilitat a la cama dreta. Pensa que és massa incòmode haver de respondre. Per altra banda, qui preferiria que guanyés el títol, si Rossi o Hayden?
Una pregunta un poco rara. Apetecer, no me apetece ninguno, está claro. Por apetecer, no, quiere decir que no me apetece que no gane otro que no sea yo. Una pregunta muy incómoda.
A 250, el murcià José David De Gea substituirà el lesionat Martín Cárdenas aquí a Motegi i també a Portugal, a l'equip Repsol Honda. Aquest cap de setmana, a banda de Dovizioso, Jorge Lorenzo haurà de vigilar també els pilots japonesos convidats, que no és estrany que pugin al podi o guanyin. A 125, Álvaro Bautista afronta la carrera després del títol. El de Talavera s'ha relaxat les últimes hores fent compres i ha rebut la visita del seu pare i el seu germà. Primers entrenaments, 2 de la matinada, hora catalana, d'aquest divendres.
Doncs estarem pendents d'aquests entrenaments i de com els afecta la climatologia. Aquest cap de setmana, però, també es disputa una nova prova d'un altre mundial de motor, el de rally. Serà a Xipre, on cada any es disputa una de les proves més dures de la temporada per les altes temperatures i per la duresa dels camins de sorra i de pedres. Pels aficionats catalans, però, aquesta edició del rally de Xipre presenta l'al·licient de tornar a veure competir Xevi Pons, després del parèntesi que ha hagut de fer obligat pel seu equip. Xavier Gala, bona tarda.
Bona tarda. Retorn de Xevi Pons al mundial de rallies a Xipre després de l'absència al mundial del Japó. Sentim el pilot català.
El rally de Xipre és un rally molt dur. L'any passat el vaig fer per primer cop amb un grup N, vam tenir molts problemes, i aquest any, doncs, bueno, després de no haver anat a córrer a Japó i de les vacances entre mig, doncs, farem el rally una mica de menys a més, intentar de tenir els menys problemes possibles i intentar d'arribar, doncs, el més endavant.
Xevi Pons conduirà el Citroën Xara versió 05 amb Carlos del Barrio com a copilot. Pons se sent animat per afrontar la cursa.
No, tinc moltes ganes de poder fer una bona carrera. Penso que ho tenim tot per aconseguir-ho i espero, doncs, arribar en forma i espero poder-ho fer bé.
El rally de Xipre és la 12a prova del campionat. Sebastián Loeb, líder del Mundial, podria sortir de la prova campió del món si guanya el rally, i Marcus Grönholm, el seu principal perseguidor, no aconsegueix superar la 7a posició. El rally de Xipre començarà demà i durarà fins diumenge.
A Catalunya Ràdio seguim de ben a prop Dani Pedrosa i Gibernau, Elias i Checa.
Perquè a Catalunya Ràdio seguim l'actualitat minut a minut dels pilots catalans al Mundial de MotoGP, als grans premis d'arreu del món.
Tota la informació amb Damià Aguilar, els butlletins horaris i els programes esportius.
Dani Pedrosa arriba al Japó amb ganes de recuperar l'avantatge perdut a Austràlia. Sete Gibernau també té opcions de pujar al podi nipó. El campionat continua obert. Els entrenaments aquest divendres i dissabte. I diumenge, l'hora de la veritat.
Si us agrada l'olor de benzina i pneumàtics, seguiu la informació del Mundial de MotoGP a Catalunya Ràdio.
Falten 4 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Abans explicàvem que al Japó el Mundial de Motociclisme està pendent d'un tifó que pot afectar la disputa del Gran Premi d'aquest cap de setmana. Molt més a prop de casa nostra, a Santander, també estan pendents del temps. No pas per un tifó, sinó per les restes del cicló Gordon, que han d'arribar les pròximes hores a les costes cantàbriques en forma, això sí, de tempesta tropical. Precisament a Santander, aquest cap de setmana, s'ha de jugar una eliminatòria de Copa Davis, de tennis, entre els equips d'Espanya i d'Itàlia. Avui s'ha fet el sorteig de l'ordre de partits, però tothom parla del temps. Jaume Boig, Santander, bona tarda.
Bona tarda. Les restes de l'huracà Gordon no preocupen gaire ni els jugadors ni els organitzadors de l'eliminatòria de Copa Davis entre Espanya i Itàlia, valedera per la permanència al grup mundial, que comença demà a Santander. De moment, avui s'ha fet l'acte del sorteig. Al principi, els primers partits es jugaran demà a partir de 11:45 del migdia. Robredo jugarà contra Bolandri i Nadal contra Seppi. El capità de l'equip espanyol, Emilio Sánchez Vicario, no té por del temps.
Bueno, pero aquí en estos sitios sí, todo parece muy malo, pero yo desde el primer día tenía que llover, no ha llovido ni un día, ha hecho sol, tenía que pasar el huracán y hoy hace un poco de viento, pero al final está haciendo sol todos los días y yo creo que la eliminatoria va a ir bien y se va a jugar con buenas condiciones meteorológicas.
De moment el que sí podem assegurar és que a la jornada d'avui no fa sol, fa molt de vent, el temps està tapat i probablement hi haurà pluja abans d'acabar el dia. A la pista on s'han de jugar aquests partits d'aquesta eliminatòria, com a passe a Wimbledon, ja han preparat unes lones protectores cas que arribi l'aigua.
Doncs haurem d'estar pendents també de les afectacions que la climatologia pot tenir en aquestes dues proves, tant en el Mundial de Motociclisme com en aquesta eliminatòria de Copa Davis. Avui es disputa la segona jornada del Mundial de Ciclisme de Salzburg. Aquí la climatologia, de moment, afortunadament, no hi té incidència. La contrarrellotge individual masculina és la prova estrella d'avui. El plat fort, però, arribarà diumenge amb la prova en ruta. De fet, els participants catalans en aquesta prova de diumenge han arribat avui a Àustria.
Els ciclistes de la selecció espanyola, amb Xavier Florencio, Joaquim Rodríguez i Joan Antoni Fletxa com a representants catalans, tindran com a objectiu a Salzburg treballar en favor del líder de l'equip, el murcià Alejandro Valverde. Sentim el català Joan Antoni Fletxa.
El seleccionador ja va dir, ja porta dies dient, no, quina serà una miqueta la funció de la selecció espanyola, que serà treballar per Valverde, que és l'home que té més opcions de, i ha més estat de forma estada cara a aquest Mundial, ha fet dues medalles de plata i això doncs, li dona molta més credibilitat, no?
Fletxa també treballarà per Valverde a la prova i veu poc probable una possible escapada en aquest tipus de curses.
Si he d'estar en escapada, hauré d'estar. El que passa que la probabilitat de que arribi una escapada com la que tu planteges és mínima, no? Jo crec que un Mundial, al cap i a la fi, és una prova molt dura, una prova que al cap i a la fi estan sempre els mateixos corredors davant i ja et dic, la probabilitat de que passi alguna cosa com tu has dit és mínima.
S'està disputant ara mateix a Salzburg la contrarrellotge individual masculina que ha començat a 2:45. Dissabte es disputaran les proves en línia femenina i sots 23 i diumenge serà el plat fort, la prova en línia masculina. Ahir parlaven dels primers casos de dopatge abans de començar-se la competició i avui ja n'hi ha un altre. L'austríac Marco Oreggia, que havia de participar en la cursa en línia en categoria sots 23, ha donat positiu per EPO.
30 segons per arribar a les 3. Per acabar, recordar que la selecció espanyola de bàsquet femení ha quedat fora de la lluita per les medalles al Mundial. Ahir van perdre contra Rússia i, per tant, ja només poden aspirar a la cinquena plaça per lluitar per ella. Avui comencen jugant contra Lituània. I, a més, explicar encara en bàsquet que Darryl Middleton, als seus 40 anys, s'ha incorporat ja avui a l'expedició de la Casbayo Girona. És la quarta temporada de Middleton a Girona, repartides en 3 etapes. Ho deixem aquí. Gràcies. Bona tarda.